Ràdio Estel. El primer cafè. Edita i presenta Ignasi Miranda.
Dimarts 3 de gener de 2012. Cristóbal Montoro va anunciar ahir noves mesures econòmiques per aquesta mateixa setmana, concretament per prendre en Consell de Ministres aquest dijous. El ministre d'Hisenda i Administracions Públiques va explicar que els ajustos són per tapar la ferida del dèficit públic, però va aclarir que no seran noves retallades. Per la seva banda, el ministre d'Economia, Luis de Guindos, justificava també ahir la pujada d'impostos decidida divendres passat en el nou govern de Mariano Rajoy perquè, si no s'hagués fet, va assegurar, no s'hauria imposat aquesta mesura des de Brussel·les. El govern necessitarà moltes paraules i molts arguments per explicar aquestes primeres decisions econòmiques que són severes i importants, potser necessàries, però no anunciades fa poc temps. Mentrestant, continua el dubte sobre si el dèficit públic arriba al 8% o no. Per exemple, Jorge Fernández Díaz, nou ministre de l'Interior, va revelar ahir també que aquest dèficit és del 8,2%. També serà molt necessari que la societat civil administri bé la seva reacció, si cal, contundent, però també moderada i mesurada. Passa un minut i mig de les 8. Salutacions de la Carolina Costa a la sotsedició, la Sara Cruz i el Joan Pinyol a la redacció, el David García a la producció i el Xavi Aguilar al control tècnic.
El primer cafè de Ràdio Estel, amb Ignasi Miranda i Carolina Costa.
Comencem resumint en titulars algunes de les notícies més importants de les últimes hores. Iñaki Urdangarín i els seus socis haurien embutxacat 5.800.000 euros a través de NOS. El jutge del cas ha distribuït els 2.700 folis del sumari. La Fiscalia assegura que el gendre dels Reis també hauria signat un conveni amb la Generalitat de Catalunya per valor de 34.000 euros. Urdangarín fins i tot va utilitzar el Palau de Marivent de Palma l'any 2003 per signar acords amb el govern balear, aleshores presidit per Jaume Matas.
Hi haurà exempcions per al tiquet moderador per raons econòmiques, ho va explicar ahir el conseller de Salut, Boi Ruiz, que va assegurar que la taxa serà d'aplicació universal. PSC i Esquerra han demanat a Ruiz concreció amb els casos en què no es pagui per les receptes.
El Ministeri de l'Interior vol endurir el codi penal contra els multireincidents. Així ho va anunciar el ministre Jorge Fernández Díaz ahir en la presa de possessió de María de los Llanos de Luna com a nova delegada del govern espanyol a Catalunya. Fernández Díaz també va garantir que l'executiu espanyol complirà els seus compromisos amb Catalunya.
Les carreteres catalanes van registrar un total de 200 persones mortes en accidents de trànsit durant l'any 2011, un 18,7% menys que el 2010. Els sinistres de motos s'han reduït un 7%, però el nombre de motoristes morts ha pujat un 25% i fins a 45%.
I en esports, el Barça ha fet oficial la renovació del porter José Manuel Pinto per una temporada. D'altra banda, el Madrid rep avui el Màlaga en l'anada dels vuitens de la Copa i entre altres partits d'aquesta ronda destaquen el Barça Osasuna de demà i el Córdoba Espanyol de dijous. El nou ministre d'Hisenda, Cristóbal Montoro, anunciava ahir noves mesures econòmiques per aquesta setmana. Concretament, dijous es prendran aquestes decisions en el Consell de Ministres previ al Dia de Reis. S'avança un dia perquè divendres és festa. Montoro ho va avançar, però no va dir de quines mesures concretament es tracta. Això sí, va aclarir que no seran retallades, sinó política econòmica.
Pel que fa a la pujada d'impostos acordada en l'últim Consell de Ministres, Montoro ha reconegut que ha estat difícil d'adoptar, però necessària per promoure el creixement econòmic, crear llocs de treball, finançar els serveis públics i mantenir la cohesió social i territorial.
Trabajo, eso sí es cierto, urgente. Urgente para esta semana, la Semana de Reyes, pero nos vamos a trabajar y vamos a presentar también iniciativas para el próximo Consejo de Ministros, para que realmente la ciudadanía y también nuestros socios europeos y nuestros socios internacionales vean que aquí hay un país con empuje, con trabajo, con iniciativa.
Per la seva banda, el ministre d'Economia, Luis de Guindos, ha avisat que el dèficit públic espanyol per al 2011 podria fins i tot superar el 8%, que va anunciar l'executiu en el Consell de Ministres de divendres. Tot plegat ha portat el seu executiu a prendre mesures desagradables. En un acte va explicar de responsabilitat i si no ho haguessin fet, afegit, els hi haurien imposat altres en referència a Brussel·les. Per últim, i després d'aquestes declaracions de Luis de Guindos, el ministre d'Interior, Jorge Fernández Díaz, ha xifrat en el 8,2% del producte interior brut el dèficit amb el que Espanya tancarà el 2011. El ministre ha pronosticat una retallada de 38.000 milions d'euros per complir l'objectiu de reduir fins al 4,4% el dèficit l'any 2012.
Canviant de tema, la Fiscalia Anticorrupció basa la imputació per malversació a Iñaki Urdangarín en el fet que, com a president de l'Institut NOS, entitat suposadament sense ànim de lucre, el duc de Palma va encarregar treballs a societats de la seva propietat de manera que se subcontractava a ell mateix.
Iñaki Urdangarín i el seu soci a l'Institut NOS, Diego Torres, haurien cobrat 5,8 milions d'euros a través de l'Institut NOS, diners provinents de convenis amb els governs balear i valencià adjudicats a dit. La Fiscalia apunta que no estan justificats prop d'1,5 milions dels congressos que aquesta empresa va organitzar per al govern de les Illes. I el sumari també recull que Urdangarín va fer servir el Palau de Marivent, la residència oficial dels Reis a Palma, per establir-hi contacte.
Una de les dades que apareix en el sumari és, per exemple, que la infanta Cristina va tenir uns ingressos de 72.000 euros procedents de la Casa del Rei i un salari de 90.000 per la feina a la Caixa, on encara és directora de l'àrea social de la fundació que té l'entitat. Les xifres, com dèiem, apareixen en un document manuscrit. I ara, després d'aquests dos primers temes, comencem altres notícies de casa nostra en format més breu. El Departament de Salut de la Generalitat anuncia exempcions en el tiquet moderador o euro per recepta.
Boi Ruiz ha assegurat que serà d'aplicació universal, però que algunes persones n'estaran exemptes.
Plantegem que tothom tindrà l'obligació i en funció de les seves condicions en un moment determinat o un altre, li tocarà o no li tocarà. Ha de ser una mesura universal que afecti o no afecti la gent en funció de la seva situació, bàsicament econòmica, òbviament.
El conseller també ha explicat en una entrevista a l'Agència Catalana de Notícies que s'està estudiant a partir de quina situació econòmica es quedarà exempt del pagament de l'euro per recepta i també cal decidir encara si la via de cobrament serà la recepta electrònica.
Una dona de 49 anys va morir ahir a la tarda a Barcelona després de topar amb un camió mentre anava en bicicleta.
Segons ha informat la Guàrdia Urbana, l'accident ha passat a quarts de 4 de la tarda al carrer Aribau, cantonada Diputació. Segons un testimoni presencial que cita l'agència EFE, la víctima anava en una bicicleta del Bicing i ha estat embestida per un camió quan aquest segon vehicle ha intentat girar cap al carrer Aribau, precisament.
Els Mossos d'Esquadra investiguen les circumstàncies de la mort d'una parella en un domicili del barri de Santa Eugènia, a Girona.
Els primers indicis apunten, segons els Mossos, a un possible cas de violència masclista. Sembla que l'home hauria matat la dona i després s'hauria suïcidat. Si es confirmés aquest extrem, seria el primer cas de violència de gènere de l'any. L'Ajuntament de Girona ha convocat per aquest migdia una concentració de condemna i rebuig per aquest crim.
I les escoles bressol municipals són des d'ahir més cares en algunes poblacions.
La Generalitat ha reduït les subvencions per nen i ajuntaments que asseguren que no poden fer-se càrrec de la despesa. Per aquest motiu, alguns municipis han apujat les quotes coincidint amb l'any nou, mentre d'altres han anunciat que ho faran el curs que ve.
Ràdio Estel i Ràdio Principat us serveixen el primer cafè.
Seguim resumint l'actualitat. Les carreteres catalanes van registrar un total de 200 persones mortes en accidents de trànsit l'any 2011, un 18,7% menys que les 246 del 2010. Els sinistres de moto s'han reduït d'un 7%, però el nombre de motoristes morts, en canvi, ha pujat d'un 25 i ha passat de 36 víctimes al 2010 a 45 aquest any que acabem de deixar.
La demarcació de Tarragona va ser la que va registrar un descens més gran de la mortalitat i dels ferits greus, un 31%. Els resultats són positius i fins i tot han superat les expectatives de reducció que marca la Unió Europea. A l'hora de llegir les xifres, però, cal tenir també present que amb la crisi econòmica s'ha reduït el trànsit un 3%. I en el conjunt d'Espanya, per primera vegada en 50 anys, la xifra de morts de trànsit ha quedat per sota dels 1.500, concretament 1.479 víctimes.
El ministre d'Indústria, Energia i Turisme, José Manuel Soria, vol revocar el tancament de la central nuclear de Garoña a Burgos, previst per l'any vinent.
La intenció del ministre és que la planta pugui continuar activa fins al 2019, amb l'argument que Espanya no pot estar 5 anys infrautilitzant la producció d'energia nuclear en aquell complex, ja que el Consell de Seguretat Nuclear va dir que la central podia operar en condicions de seguretat fins al 2019.
El ministre d'Afers Estrangers, José Manuel García Margallo, va proposar ahir tancar les anomenades ambaixades autonòmiques a l'estranger.
Segons l'executiu espanyol, serviria per reduir despesa i evitar duplicitats. García Margallo ha plantejat a les comunitats que enviïn els seus funcionaris a les ambaixades o consulats que ja té Espanya per atendre específicament els seus interessos.
I ahir, en el primer dia feiner de l'any, les principals borses europees van començar el 2012 amb guanys generalitzats. A Madrid, l'IBEX 35 va acabar la sessió amb un increment de l'1,84% i es va quedar per sobre dels 8.700 punts, impulsat pels bons resultats de bancs i elèctriques.
I la que ha obtingut millors resultats ha estat la borsa de Frankfurt, que ha pujat un 3%, Milà ha fregat el 2,5% i París el 2%. La borsa de Londres i la de Wall Street no han operat en ser festiu al Regne Unit i als Estats Units.
I en el judici contra Francisco Camps, una escorta de l'expresident valencià i el seu xofer van ratificar ahir la versió de l'expresident de la Generalitat sobre el pagament en efectiu dels vestits que va adquirir a la botiga Forever Young de Madrid, assegurant que el president Camps els va demanar diners per poder abonar el compte.
La declaració d'aquests dos testimonis, que s'ha completat amb la compareixença del conseller de Sanitat, l'alcalde de Castelló i una desena de tècnics de la Generalitat, ha tancat la fase testifical del judici dels vestits del cas Cuetel, que va començar el 12 de desembre.
Tres minuts i mig i serà un quart de nou. En plana internacional, comencem parlant dels Estats Units, amb la primera prova per a la lluita de la candidatura republicana de cara a les eleccions presidencials del novembre.
Els aspirants republicans apuraven avui les seves darreres hores de campanya per convèncer els seus votants en les famoses assemblees que se celebren avui a Iowa. La mitjana d'enquestes realitzades fins ara per la Real Clear Politics assenyala que els líders més votats serien l'exgovernador de Massachusetts, Mitt Romney, el congressista de Texas, Ron Paul, i el senador de Pennsylvania, Rick Santorum.
El president francès Nicolas Sarkozy i la cancellera alemanya Angela Merkel es reuniran dilluns vinent a Berlín per preparar el Consell Europeu del 30 de gener.
Aquesta trobada, anunciada pel Palau de l'Elisi, serà la primera reunió de l'any entre els dos mandataris, després que durant el 2011 Merkel i Sarkozy van erigir-se en els caps visibles de la Unió Europea en la lluita per resoldre la crisi econòmica i financera.
Es va confirmar tot plegat i l'Iran va llançar ahir dos nous míssils i va acabar amb 10 dies de maniobres militars per l'estret d'Hormuz. No va servir de res, doncs, l'avís de la comunitat internacional.
D'aquesta manera, l'Iran assegura obertament que les maniobres militars estan destinades a mostrar que poden tallar l'estret per on passa el 40% del trànsit marítim de petroli del món.
I l'actriu nord-americana Meryl Streep rebrà l'Os d'Or honorífic del Festival de Berlín, que es farà a la capital alemanya del 9 al 19 de febrer.
El certamen ha decidit atorgar aquest premi a la protagonista de Kramer contra Kramer per la seva versatilitat i facilitat per combinar papers dramàtics i també còmics.
El primer cafè de Ràdio Estel. Les claus per entendre l'actualitat.
En esports, Leo Messi va tornar ahir a Barcelona, on ja a la tarda es va entrenar en solitari a la ciutat esportiva Joan Gamper per posar-se al nivell de la resta del grup.
L'argentí, per tant, està del tot disponible per al partit de 8 anys de final de la Copa davant l'Osasuna, que es disputarà demà al Camp Nou. A la sessió matinal es va entrenar amb el grup Andrés Iniesta, però sembla prematur que el manxec jugui a la Copa després de lesionar-se en l'últim partit del 2011 davant l'Hospitalet.
El porter José Manuel Pinto continuarà sent del Barça una temporada més, concretament fins al 30 de juny del 2013.
Estava pràcticament tancat, però l'acord definitiu es va fer oficial ahir. El Barça treballarà per assegurar la continuïtat dels dos jugadors que acaben contracte el pròxim mes de juny i que, tot i que ja han fet saber la seva voluntat de renovar, podrien marxar lliures al final de temporada Erika Vidal i Isaac Cuenca.
Aquesta és la setmana de l'anada dels vuitens de final de la Copa. Si demà juga el Barça, avui ho fa el Real Madrid amb dubtes per Mourinho a causa de les lesions de diversos jugadors seus.
La lesió de Di María, que estarà 10 dies de baixa, obliga a canvis. Callejón es manté en un equip en què podrà entrar el brasiler Kaká a la porteria. Adán, titular a la primera ronda, haurà de deixar el lloc a Casillas i a la defensa estan descartats Sergio Ramos i Carvalho.
Recordem que avui també es juguen aquests partits a Alcorcón, Llevant, Albacete Athletic Club i Mirandés Racing de Santander. I acabem amb un apunt de motor. Marc Coma no ha trigat més de 2 dies a situar-se al capdavant de la classificació de motos al Dakar 2012.
El pilot d'Avia s'ha imposat en la segona etapa, que incluïa una especial cronometrada de gairebé 300 quilòmetres i ha tret 1 minut i 18 segons d'avantatge al principal rival per al triomf final, Cyril Depré. El tercer lloc ha estat per al castellonenc Joan Barreda, seguit de Chaleco Lopé, del guanyador de la primera etapa.
El primer cafè de Ràdio Estel, la informació més propera.
I completem el nostre informatiu. La Santa Seu ha donat a conèixer que en les intencions del Papa Benet XVI per aquest mes de gener destaquen les víctimes dels desastres naturals i els cristians que treballen a favor de la pau. La intenció general de l'apostolat de l'oració és concretament que les víctimes de desastres naturals rebin el consol espiritual i material necessari per reconstruir les seves vides. La intenció missionera, d'altra banda, és que la perseverància dels cristians a favor de la pau sigui ocasió per donar testimoniatge en nom de Crist a totes les persones de bona voluntat.
Manresa ha iniciat les obres per construir un alberg per a les persones sense sostre. Aquesta iniciativa benèfica sorgeix després que des del Banc dels Aliments de la ciutat s'hagi apreciat que hi ha gairebé un centenar de persones que no tenen recursos i viuen al carrer. Per resoldre aquesta problemàtica han iniciat la construcció de l'alberg, que tindrà dutxes i servei de menjador. Des del convent de les Dominiques de Manresa s'ha embolcat en aquesta iniciativa i particularment Sor Lucía Caram, que és una de les principals promotores d'aquest projecte. Els objectius de l'alberg són poder donar uns serveis mínims als sense sostre i ajudar-los per refer la seva vida.
I Sant Joan d'Àvila serà proclamat durant aquest any 2012 doctor de l'Església Universal en un gran acte que es farà al Vaticà. Així ho acaba d'anunciar el bisbe de Còrdoba, la diòcesi on està enterrat aquest sant espanyol, patró del clergat de l'Estat. El papa va anunciar durant la seva visita a Madrid, recordem-ho, a l'agost, durant la Jornada Mundial de la Joventut, que Joan d'Àvila seria proclamat doctor de l'Església. És un pas molt important donat, ja que només hi ha 32 doctors de l'Església, dels quals 2 són espanyols, Santa Teresa de Jesús i Sant Joan de la Creu. Passa un minut i mig d'un quart de nou. Principals titulars de portada a la premsa. La Vanguardia, Montoro ultima un altre pla de xoc contra el dèficit. El periòdico, Urdangarín dirigia en persona la trama NOS. El Punt Avui, seny a la carretera, referint-se al descens, a la davallada dels accidents mortals a Catalunya. El diari Ara, Urdangarín va enganyar el rei, diu el titular.
Repassem altres portades al País. El govern no descarta la pujada de l'IVA al mes de març. El Mundo, els joves amb xacón, els majors de 45 anys amb Rubalcaba. ABC, el govern demana la fi de les ambaixades autonòmiques. Público, el govern amenaça amb una agenda molt agressiva. I La Razón, el govern estudia privatitzar parcialment Aena i Loteries.
Vols notícies, vols cultura, vols música, vols entrevistes, vols propostes i ho vols just quan a tu et vagi bé. Tu el que busques és la ràdio a la carta. Entra a www.radioestel.cat i fes un clic a Ràdio a la Carta. Podràs escoltar els nostres programes quan a tu et vingui de gust. Més fàcil impossible. Radioestel.cat i un clic a Ràdio a la Carta. Perquè tu saps què vols i quan ho vols.
Un servei com vostè es mereix. Habitacions confortables, sala de conferències ideal per a trobades empresarials, ambient agradable enriquit per l'entorn natural i una bona cuina de mercat. Tot això i més ho trobareu a l'Hotel Santuari, al costat de l'Església del Sant Crist de Balaguer. Més informació a www.hotelsantuari.com i al telèfon 973 44 64 44.
Vet aquí una vegada una ciutat on els carrers s'ompliren de música. La gent es feu un petó quan tocaren les campanes i els nens donaren la benvinguda a tres reis d'Orient. Feliç Barcelona.
Mira tot el que pots fer a bcn.cat/Nadal. Barcelona és Nadal. Ajuntament de Barcelona.
Si els bolquers tenen aquest preu, amb l'ofertassa d'Hipercor és millor.
Bolquers de Dot Activity de diferents grandàries i quantitats per 22,95 euros. En comprar-ne 3, la bossa surt a 15,30 euros. Un preu irresistible.
I si tens milers d'articles amb un sensacional 3x2, és hipermillor.
Hipercor. Preu hipermillor.
Aquestes festes regala la nostra història. Editorial Casals presenta el còmic Mallorca 1229 Jaume el Conqueridor, d'Oriol García Iquera. I a més, en la mateixa col·lecció, Corpus 1640, Pallars 1487, Barcelona 1714 i Guifré 897. Més informació a editorialcasals.com. El primer cafè de Ràdio Estel. Allò que ningú no t'explica.
Passen 4 minuts i mig d'un quart de nou, informació de serveis.
El trànsit.
Coneguem com se circula per autopistes i carreteres catalanes des del RAC. Eduard Sánchez, bon dia.
Hola, bon dia. El trànsit a aquesta hora de moment es manté en general molt tranquil, poc volum de circulació durant aquests dies de festes de Nadal, per tant, sense massa complicacions. Hi ha algun punt a més intensitat, estones lentitud, com és el cas de la C58 als voltants de Badia, de Vallès, en direcció al sud, però vaja, com dèiem globalment, sense massa mal de caps. A la ronda litoral de Barcelona també es registra certa lentitud entre Poblenou, la Barceloneta, en sentit Llobregat. És tot des del RAC. Bon dia.
Gràcies. Connectem amb Transmet per saber com estan ara mateix els transports públics a l'àrea de Barcelona. Rosa Avis, bon dia.
Bon dia. Des de Transmet, en aquests moments no hi ha incidències a destacar. El transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona circulen, per tant, en normalitat metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya, si ho confirmen els diferents operadors. És tot des de Transmet. Bon dia.
Bracafé els ofereix el temps.
Previsió crònica des del Servei Meteorològic de Catalunya. Bon dia.
Hola, molt bon dia. Esperem que avui la jornada en conjunt sigui assolellada a tot el país, amb un cel sereu poc ennuvolat per pas d'alguns intervals de núvols alts i prims, sobretot aquesta primera meitat de la jornada, quan també n'hi podran haver alguns de mitjans. També al vessant nord del Pirineu el cel encara es mantindrà amb alguns núvols aquesta primera meitat de la jornada, sobretot a primera hora del matí en aquell sector. Passarà de molt ennuvolat o cobert a sereu poc ennuvolat a la tarda. Les temperatures avui seran més baixes arreu del país, amb màximes que en conjunt es podran situar entre els 8 i els 13 graus a la zona de la depressió central, a l'àrea del Prepirineu. A la zona del Pirineu es situaran entre els 5 i els 10 graus i a la resta del territori entre els 12 i els 17. Pel que fa al vent, avui bufarà de component nord i oest en conjunt, entre fluix i moderat, encara amb alguns cops forts a la zona del sud del país, a la zona de l'Empordà i també a cotes altes del Pirineu, sobretot més reforçat fins a mig matí. A partir de llavors, el vent tendirà a fluixar fins i tot al nord del territori, al nord-est, el vent tendirà a girar a component sud. L'estat de la mar serà de marejola en general, tot i que encara hi haurà una mica de maró a la zona nord del litoral nord. Això és tot de moment des del Servei Meteorològic de Catalunya.
El primer cafè de Ràdio Estel. Una mirada propera a la realitat.
10 anys després de l'arribada de l'euro a casa nostra, al nostre ús quotidià, la moneda única europea ens ha fet la vida molt més cara. Així ho diu un estudi de l'Organització de Consumidors i Usuaris. Des d'aquell 1 de gener de 2002, els ciutadans tenien la impressió que les coses costaven més cares que amb la pesseta i que els preus pujaven amb molta facilitat. La picaresca de l'arrodoniment i altres factors poden haver contribuït. El Ministeri d'Economia, recordem, ho va fer fa 10 anys diverses campanyes per explicar que la paritat no havia portat una pujada encoberta, però els informes de l'OCU i d'altres entitats parlen de pujades desorbitades, per exemple, en alimentació, transports i oci. Parlem avui amb el portaveu de l'Organització de Consumidors i Usuaris, Enrique García. Don Enrique García, muy buenos días y feliz año nuevo.
Hola, buenos días, bon dia.
Bé, 10 anys després, 10 anys després, por ejemplo, ir al cine, tomarse una cerveza o realizar cualquier actividad asequible a nuestras economías resulta mucho más caro. ¿Cómo lo han argumentado ustedes todo esto?
Bueno, pues ha sido sencillo de hacer. Es algo que muchos ciudadanos tenían la impresión y nosotros no hacemos más que poner la cifra blanco sobre negro. La OCU viene realizando estudios de precios pues desde hace casi 3 años, entre ellos nuestro estudio de supermercado, en el que medimos los precios de una cesta tipo de alimentación que reproduce la cesta que anualmente compran casi todas las familias españolas en alimentación. Bien, pues tomando datos de esta cesta tipo, pues en el estudio que hicimos en abril del año 2001, esta cesta le costaba a una familia de media 4.600 euros, lo que en aquellos tiempos eran 765.378 pesetas. La misma cesta, en el mes de mayo de 2011, salía por 6.800 euros. Y esto supone nada más y nada menos que un 48% más cara que hace 10 años. Lo mismo ocurre con estudios específicos que hicimos durante la entrada del euro, en los que vimos que en los primeros meses, pues por ejemplo, el pan subió un 24%, los billetes de autobús un 6%, los precios de los bares un 7%, o por ejemplo, correo, que subió un 51% y que hoy es un 107% más caro.
Sí, los primeros porcentajes que usted dice son aumentos en el año 2002, por tanto ahora como...
Porque...
Ahora es mucho más.
No ha sido... Claro, ahora es un porcentaje acumulado, ¿eh?
Sí, por supuesto.
Lo que quiero decir es que la subida no ha sido uniforme durante estos 10 años, sino que se subió, pues con el famoso redondeo, se subió al principio, sobre todo al principio del euro. Uh-huh. Y luego, verá, el problema de la subida de precios no es tanto si las subidas de precios hubieran ido acompañadas de la lógica subida de salario, pero es que esto no es así. Tomando datos esta vez del Instituto Nacional de Estadística, del INE, pues vemos que según el IPC el del periodo se ha subido un 22,7%, mientras que los salarios han subido un solo 13,7%. Uh-huh. Si comparamos ese aumento de salario medio del 13,7% con los datos de la OCU de la cesta de compra de un incremento del 48%, pues vemos que es verdad y tienen razón los miles de ciudadanos que se quejan de la carestía de la vida desde la entrada en vigor del euro.
Otros sectores de la sociedad también destacan y constatan los aspectos positivos que puede tener el euro. Porque es preocupante que la subida pueda ser, aún ahora, 10 años después, superior a la que sería si tuviéramos la peseta. ¿Eso continúa siendo así o simplemente hablamos del impacto inicial del cual todavía somos herederos?
Bueno, se mezclan, digamos, los dos fenómenos. Por una parte, el impacto inicial, ese famoso redondeo, donde no hubo la transparencia que predicaban gobierno y empresas.
Pero
¿no?
si solo fuera eso, estaría pasado, digo.
Sí, pero no olvide usted que también hay un fenómeno, lo que en tiempo se llamó la convergencia europea, ¿no?
Sí.
Y por desgracia se va más rápido en cuanto a la convergencia en precios, los precios en Europa son superiores, y de hecho las tasas de inflación, así lo vienen diciendo, en España, en todo el periodo la inflación ha crecido por encima de la media europea. Y hay esa convergencia en precios hacia los precios de la Unión Europea. Lo que no se produce es lo contrario, la convergencia en salario, ¿eh? Con lo cual, las ventajas del euro tiene sin duda, pero son sobre todo a nivel macroeconómico, ¿no? O sea, la desaparición del tipo de cambio, la fortaleza de una moneda, la facilidad del crédito. Esas ventajas el consumidor las nota menos. Y las desventajas precisamente son a nivel microeconómico, esa convergencia en precios que no se viene acompañada de una convergencia en los salarios. No hay un crecimiento de los salarios. Hay que indicar que en este periodo han sucedido dos cuestiones desde el punto de vista económico muy importante, que por una parte, una época de crecimiento económico intenso, recordemos que estamos hablando desde el año 2002 en adelante, una de las épocas de más crecimiento de la economía española, y por el contrario también, una época con la crisis económica más importante que ha vivido España, que es la reciente, los dos últimos años.
Sí. Por tanto, ha coincidido los últimos años de bonanza y la crisis más profunda, vaya, del último siglo, la crisis del sistema.
Efectivamente. Y eso, sin duda, ha hecho que los precios también hayan no bajado, porque sí que hemos constatado que lo que sube no vuelve a bajar, pero sí moderado el crecimiento en los dos últimos años, sobre todo en los dos últimos años.
Avui hem parlat sobre l'euro, que fa 10 anys començava a arribar als nostres moneders i als nostres bitlleters en l'ús normal. Eren els primers dies de gener del 2002 i hem comentat l'estudi que l'Organització de Consumidors i Usuaris ha fet recentment. El portaveu de l'OCU, Enrique García, ens ha acompanyat. Algun signo d'esperança en 15 segundos para terminar, don Enrique García? Es decir, ese euro que todos veíamos bien a lo mejor hace 20 o 25 años.
Bueno, pues nosotros confiamos en que, digamos, el rumbo se enderece y la convergencia se produzca no solo en precios con Europa, sino también en salario y que mejore el poder adquisitivo. Estos son más deseos que realidades. Habrá que esperar para que esto sea así.
Moltíssimes gràcies, Enrique García, portaveu de l'Organització de Consumidors i Usuaris, LOCU. Bon dia, feliç any nou i fins un altre.
Bon dia, moltes gràcies.
De seguida, el resum de l'última hora informativa en titulars que ens porta la Carolina Costa i després la tertúlia d'actualitat, avui amb l'enginyera industrial Carme Torralba, amb l'advocat i membre del Consell de Direcció d'Unió, Progrés i Democràcia, Ramon de Baciana, i amb el professor de la Facultat de Teologia de Catalunya i marista, Lluís Serra. Després, a les 9, el comentari de l'actualitat en Manuel Milian Mestre i més temes fins a les 10.
Hola, molt bon dia. El nou ministre d'Hisenda, Cristóbal Montoro, ha anunciat noves mesures econòmiques que arribaran aquest dijous quan se celebra el Consell de Ministres. D'altra banda, el ministre de l'Interior, Jorge Fernández Díaz, xifra el dèficit en el 8,2% i el ministre d'Afers Exteriors, José Manuel García Margallo, ha proposat tancar les anomenades ambaixades que les comunitats autònomes tenen a l'estranger. La Fiscalia Anticorrupció basa la imputació de malversació a Iñaki Urdangarín en el fet que, com a president de l'Institut Noos, a entitat suposadament sense ànim de lucre, va encarregar treballs a societats de la seva propietat de manera que se subcontractava a si mateix. Un estudi de l'Euro fet per l'Organització de Consumidors i Usuaris OCU quan se celebren 10 anys de l'arribada de la moneda conclou grans diferències. Al portaveu de l'OCU, Enrique García, ha destacat a Radio Estel que la cistella de la compra l'any 2001 era de 4.600 euros i 10 anys més tard, el 2011, és de 6.700, un 48% més cara que fa 10 anys. I en esports, Leo Messi ja s'ha entrenat a Barcelona per preparar el partit de demà dels blaugranes contra l'Osasuna en els vuitens de final de la Copa del Rei. Fins aquí les notícies, tornem amb més informació a les 9.
Informació, 100% serveis, 100% programes, canals temàtics, ràdio a la carta, destacats, retransmissions, graelles, notícies. www.radioestel.cat, 100% Ràdio Estel. Sabies quina és una de les joies més preuades de la diòcesi de Solsona? El Santuari del Miracle, un lloc de pietat i devoció mariana des del 1458. Vine a conèixer els seus valors històrics, artístics i religiosos. La imatge de la Mare de Déu del segle XV, el retaule renaixentista del segle XVI, el monumental retaule barroc. Més de 20.000 visitants a l'any. Més informació al 973-480-002 i a santuarialmiracle.com. Et quedaràs sense anar al Santuari del Miracle. L'atur destrueix persones, famílies, empreses i iniciatives, però tots junts podem ajudar a frenar-lo. Suma't a la lluita contra l'atur i signa abans del 29 de febrer la iniciativa legislativa popular Aturem l'atur. Amb més de 50.000 adhesions, la proposta es debatrà al Parlament. Volem que tots els departaments de la Generalitat tinguin com a prioritat número 1 la creació de llocs de treball. Més informació al 629-89-1545, a aturemlatur.cat i a aturemlatur@gmail.com.
Feliç 2012! Per celebrar l'any nou i només fins al 5 de gener, el Corte Inglés ha preparat una gran selecció d'ofertes i descomptes que són un autèntic regal.
Descomptes com els que hi ha en una gran selecció de marques de moda, fins a un 40% de descompte.
Feliç 2012!
Celebra-ho al Corte Inglés. T'ho mereixes.
El primer cafè de Ràdio Estel. Connectats a l'actualitat des de primera hora.
Passen 4 minuts de 8:45, comencem la tertúlia d'actualitat del primer cafè de Ràdio Estel. Avui ens acompanyen Lluís Serra, secretari general de la Unió de Religiosos de Catalunya i professor de la Facultat de Teologia. Bon dia, benvingut i bon any.
Bon dia i bon any.
Com han anat les festes fins ara? Bé?
Bé, bé. Aquest any és una mica curiós respecte d'altres anys perquè tant Nadal com Cap d'Any cauen en diumenge. Aleshores sembla una cosa més normal.
Sí,
no hi ha
sí,
tantes festes. Aleshores no sembla tan festiu.
Són, això sí, per nosaltres, els del primer cafè, dues setmanes de quatre dies. I pels qui treballen amb feines de dilluns a divendres, que són la majoria dels ciutadans també. Saludem, d'altra banda, Ramon de Veciana, advocat i membre del Consell de Direcció d'Unió, Progrés i Democràcia. Senyor de Veciana, bon dia i bon any.
Hola, bon dia i bon any.
Suposo que per vostè també, no? Aquestes dues setmanes de quatre dies fan una mica més lleuger el ritme de treball, però vaja.
Sí, no, jo agraeixo que caiguin en cap de setmana, perquè la feina és la mateixa i l'has de treure, com si de la taula. Per tant, que sigui una setmana normal, jo és agraït també, hi ha menys intensitat de feina, el qual et permet doncs alleugerar una mica el que tens a la taula.
Potser vostès, els advocats, es troben que de vegades els clients tenen pressa i els terminis... Sí, els terminis corren, a més a més, els dies hàbils.
Exacte.
I tot això.
Exacte. I, no, i més curiós, perquè a final d'any i abans de vacances d'estiu sembla que s'acabi el món, doncs, bueno...
No s'acaba.
No, no.
De moment, l'1 de gener del 2012 no s'ha acabat.
Exacte. M'agrada el que digui el senyor Niño Becerra, eh?
Efectivament. I tanquem les presentacions avui saludant l'enginyera industrial Carme Torralba. Hola, bon dia.
Bon dia. Bon any.
I també bon any, també sí. Porta bé les festes.
Sí, sí, molt bé, sempre van bé, aquestes festes.
I tant que sí, s'agraeix poder tenir dies de retrobament familiar o de
sí,
desconnectar.
Sí, et trobes a vegades amb família que fa temps que no has vist i aleshores sempre és molt agradable.
La cara més maca i més agradable del Nadal, sens dubte, que segur que comparteixen molts dels nostres oients. Comencem analitzant l'actualitat parlant de Cristóbal Montoro, el nou ministre d'Hisenda i Administracions Públiques, que anunciava ahir noves mesures econòmiques per aquesta mateixa setmana. En el Consell de Ministres presidit per Rajoy dijous, s'avançarà per la Festa de Reis, hi haurà noves mesures, però aclareix que no seran aquesta vegada retallades. Tot plegat arriba després que Luis de Guindos, ministre d'Economia, justifiqués ahir la pujada d'impostos decidida divendres passat perquè, si no s'hagués fet, va aclarir, s'hauria imposat des de Brussel·les. Vostès quina impressió tenen? Es queden més amb el que seria la crítica dura per un incompliment electoral o per la comprensió que també poden tenir sectors de la ciutadania?
Mira, jo em quedaria amb el cinisme dels polítics, per dir-ho d'alguna manera, perquè jo no em crec que el senyor Rajoy no sapigués que l'únic sistema que hi ha per tapar aquesta ferida que diuen del dèficit públic no sigui això, els impostos o retallar segons quines despeses públiques. I després hi ha una altra cosa, o sigui, jo recordo que s'havien ficat moltíssim amb Zapatero perquè resulta que diu que no, ell no decidia res, que tot li venia imposat des de Brussel·les. I clar, ara ens estem trobant que diu, si no, o sigui, si no pugem els impostos, s'hauria d'imposar des de Brussel·les. És a dir, tot aquest discurs que ens fan creure els polítics i després resulta que la realitat és la realitat. I jo el que m'agradaria és que fossin més conseqüents, més honestos. O sigui, ho acceptem. Si s'ha de retallar, s'ha de retallar. Si s'ha de pujar impostos, doncs mira, s'hauran de pujar impostos, però com a mínim que no ens enganyin ni a les durant la campanya i després que no vinguin com si no tinguessin memòria, no?, de tot el que han dit durant les campanyes i tot el que han estat fent des de l'oposició. A mi això és el que em posa una mica en neguiteja, no?, per dir-ho d'alguna manera, suau.
Estan d'acord amb això? Hi ha hagut cinisme en aquestes primeres decisions després del que s'havia dit?
Jo, absolutament. O sigui, si
també ho creu.
Vaja, el senyor Rajoy va ser vicepresident del govern, ha estat 8 anys a l'oposició, coneixen molt bé el que hi ha, i que de sobte, d'un dia per l'altre, com la gran sorpresa, ens digui que el problema és el dèficit. Després han pres la solució fàcil, que és pujar els impostos. Per això no fa falta fer estudiar gaires escoles d'economia, quan el diagnòstic que tenim tots és bastant clar. És a dir, són problemes de fons i no són problemes purament circumstancials o conjunturals. Per tant, són mesures que ni tan sols crec que arribin a solucionar el problema, que és un problema d'estat, de mala estructura de l'estat, de duplicitats, d'un estat elefantiàsic i que s'ha de reduir d'alguna manera i no sé, cada partit té la seva fórmula i després és tornar a traslladar el problema a les classes mitges. És que aquí al final a les SICAP segueixen tributant a l'1%. El frau fiscal no se'n parla. Encara que siguin mesures a més i mig llarg termini, això és la primera obligació de donar la sensació que realment es vol abordar el tema des del fons. Però si tot consisteix en pujar els impostos precisament en els trams de les classes mitges o impostos clarament no redistributius, com és l'IBI, em sembla que són solucions, francament, dolentes per tothom.
Aquestes mesures no eren promeses, però eren esperables que es fes, i més al principi, de donar un cert impacte.
Un possible incompliment previsible, deia.
Sí, sí. Clar. Ja. Clar. Però, per mi, les mesures fortes vindran a partir de les eleccions d'Andalusia.
Exactament.
Perquè per ara doncs, fan de dir, estem governant, esteu en bones mans, volem generar confiança, però, clar, les que vindran fortes seran les d'Andalusia, perquè suposo que no voldran posar les mesures fortes ara perquè s'hi puguin comprometre a guanyar Andalusia, que és una de les ambicions polítiques que em fa l'efecte que el PP té. No?
Recordem que són al març les eleccions andaluses.
Després, una altra cosa que ha cridat l'atenció en dos dies és les discrepàncies entre ministres respecte del dèficit, si és el 8, el 8,2, etc. Però una dècima s'ha de veure què significa 1.000 milions d'euros. Eh? És a dir, que no... Em sembla un joc, les dècimes, però que després, reflectit en diners, és molt. I una altra cosa que sí que almenys es podia agrair, que el Guindos va dir al ministre, que el dèficit més gran també és del govern central, perquè si no, tot es pot carregar a les autonomies. És a dir, com si les autonomies tinguessin la culpa de tot. Algunes sí que potser ho tenen, però no totes. I no és, a vegades, a través del sistema econòmic que es vol castigar el sistema polític, com ha fet, per exemple, la portada de l'ABC avui posant a Rockefeller sense la bandera de Catalunya. És a dir, una manera, com diem, retenem tot el que són coses polítiques, en el fons. És a dir, s'utilitza l'economia per carregar-se el model polític. Com també es podia carregar aquí per privatitzar determinades coses, etc. No?
Sí. Algun comentari més sobre aquestes mesures? De moment...
No, és que tampoc se saben, eh?
No se saben bueno, clar, les de divendres, a les de dijous.
De divendres, sí,
van deixant... Dijous. Com, són com globus sonda, no? A veure què passa. Bueno, van dient, van preparant el terreny una mica, no? Està clar que seran i grosses, i sobretot després de les eleccions d'Andalusia, això és evident.
El problema és el gradualisme, no? Perquè a Catalunya, per exemple, ens posen el tiquet moderador. Ara ens pugen l'IRPF, ens pujaran l'IBI. I són aquestes petites pujades que no ens n'hem donat compte, però al final Espanya és un dels països que té la taxa fiscal més important d'Europa, o dels més importants. Vull dir que tenim una càrrega fiscal molt dura i l'estem endurint per tot arreu molt. I aquí crec que és una qüestió que pot suposar un efecte pervers, que és que l'economia al final també es ralentitzi, perquè hi hagi menys consum i, per tant, hi hagi menys activitat econòmica. Per tant, també l'èxit d'aquestes mesures únicament serà de cara als pressupostos de l'Estat i el tema, diguéssim, purament pressupostari, però des del punt de vista econòmic s'ha de veure si no pot tenir un efecte pervers en quant a l'economia.
El govern espanyol sí. Argumenta aquestes mesures dient cal contenir la gran ferida del dèficit, després ja serem més constructius a l'hora de crear ocupació i de millorar la situació econòmica o d'incentivar un dinamisme econòmic que ens permeti sortir de la crisi.
Sí, també diuen que serà un esforç proporcionat i temporal a tots els ciutadans i m'agradarà veure com ho fan, si després fan una pujada de l'IVA o el que sigui, no? Vull dir, tampoc és tan proporcionat amb el que més té, que més pagui, per dir d'alguna manera així ràpida, no?
Això de temporalitat és molt discutible.
Clar.
No sé si recordar-ho fa anys, en temps del Franco es van a pujar els segells, les cartes, per finançar el tema del Peñón de Gibraltar.
Temporal.
Després resulta que això no va baixar mai, eh? Era temporal, també.
Temporal.
És a dir, que aquestes temporalitats...
Les pujades de preus temporals, els preus sempre pugen. Avui compartim la tertúlia d'actualitat quan falten 2 minuts per 9:15 amb l'enginyer industrial Carme Torralba, amb el professor de la Facultat de Teologia de Catalunya, Lluís Serra, i amb el membre del Consell de Direcció del Partit Unió, Progrés i Democràcia, Ramon de Veciana. Parlem d'Iñaki Urdangarín, que juntament amb el seu soci s'hauria emportat 5.800.000 euros a través de l'Institut Nos, així ho diu el fiscal en el sumari, on sembla molt contundent el que diu sobre les acusacions sobre el presumpte desviament de diners d'Urdangarín i de l'Institut NOS.
Com diem en castellà, quan el río suena, agua lleva. No? Per molt que digui ell que és innocent i tot això, jo l'única cosa que he pensat des del primer moment que va començar a aparèixer notícies sobre això, bueno, ja fa temps que quan van marxar a Washington tothom ho deia, no? Que era per una fugida cap al davant. Però jo penso, quina necessitat té aquesta persona de fer tot això? Una persona que té garantida de moment, mentre tinguem monarquia, el seu futur i el futur dels seus fills, ficar-se amb aquestes coses. Vull dir, això demostra l'avarícia humana que no té límits, no? I arriba un punt i diu, què més vols? Què més vols?
Potser el desig de ser normals, diguéssim, i de ser una parella, la infanta i Iñaki Urdangarín, els ha portat pel normals en el sentit més negatiu.
No, clar, això no va dir normals, sí.
Tristament
normals,
sí, sí.
No? Sí, sí.
No, jo crec que també ell, guiat per aquest sentiment d'impunitat, no? Quan un està en una esfera molt, molt alta, crec que la llei no és per ell i que, per tant, la llei només s'aplica als que estan per sota seu. Aquí la gravetat és que això arrossegarà, no sé si la monarquia, però sí que això de más vale una vez rojo que 100 amarillos, pues de moment ja en portem unes quantes d'amarillos. Jo el que desitjo és que la Casa Real finalment prengui la decisió definitiva en relació a aquest tema, perquè si no cada dia sortiran notícies i anirà la premsa, lògicament, i és la seva obligació, anirà burxant o anirà traient notícies. I jo crec que això serà un procés de desgast que si la monarquia no es distancia molt més clarament que ho ha fet fins ara, pot tenir unes conseqüències polítiques.
Sí que ha dit la Casa del Rei que no apareixerà Urdangarín en actes públics oficials.
Sí, però clar, això tampoc és una gran cosa. No?
I va arribar a qualificar de poc exemplar la conducta, quan encara no hi havia ni imputació,
sí, exacte,
ja fa poques setmanes.
Sembla que la Casa Real, no sé si la pot demanar més respecte a aquest tema,
ha fet un gest
perquè
important.
Ha fet un gest abans d'un judici,
sí,
que ja és molt fort.
Sí.
Sí, que és conducta poc exemplària, d'entrada ja està condenant sense necessitat de cap jutge.
Clar. I quan normalment sí. L'entorn del suposat imputat...
Perquè encara no s'ha pogut defensar.
Acostuma a defensar-lo.
Sí, el que passa que és malament rai si la monarquia s'ha d'emparar al principi de presumpció d'innocència. Ells regeixen per usar el tipus de normes, que són les normes que regeixen a la noblesa, que és precisament les normes diguéssim, d'una ètica...
Una exemplaritat.
I una exemplaritat
clara.
Que aquí no s'ha donat.
Però és que veure...
Ara més, no? Vull dir, més que el pueblo llano, no? Per dir-ho d'alguna manera. Són els que no només han de donar exemples, sinó ser més honestos si poden que la resta de...
Però fins a quin punt ell és membre de la Casa Real o no. De la família real?
Ell és de la família real.
Que és diferent, no això, eh? Per
tant,
les responsabilitats polítiques no són les mateixes.
Sí, però bé que va fer servir el fer d'estar
exacte.
A prop de la família real per això, per aquesta impunitat i fer servir el Palau de Miravent i tot això.
L'any 2003, al Palau de Miravent, quan precisament Jaume Matas havia arribat després de guanyar per segona vegada unes eleccions a la presidència del govern balear, van signar allà uns acords.
Jo he trobat tres coses greus amb això, si ell no es defensa i resulta innocent. Un és el delicte econòmic, és claríssim. Un altre és utilitzar espais com el Palau de Miravent, etc.
De Miravent,
per afers,
sí.
Maribent, és
de Maribent, Mallorca.
Perdó, ho he dit jo.
Tranquil·la,
al Palau de Maribent per utilitats personals. I l'altre també, segons han dit també aquests fulls, és enganyar el rei, haver dit que no, que ja ho tenia tot solucionat, que no feia cap més negoci i va continuar fent negocis.
Però escolta, Lluís...
Això pot ser una ferida molt gran a nivell ja intern, no de delictiu, sinó a nivell intern d'indignació del rei vers el seu gènere, si és que això es confirma que és així. Perquè això vol dir que, a més, l'ha enganyat per doble motiu. Clar, i això no només trenca la família, no només trenca l'aspecte econòmic, sinó també l'aspecte de confiança. Això és molt greu, no? No sé, és un tema molt delicat, això, i efectivament jo estic d'acord amb el tema aquest de la institució, de que sempre hauríem de distingir les persones i les institucions, sigui ara monarquia o unes altres, és igual. Quan una persona comença un delicte, és aquesta persona. No sempre ens hem de carregar les institucions. Si, per exemple, la monarquia l'hem de plantejar, plantegem-la com a institució, no perquè una persona no sigui digna del que s'hagi fet o no. Això és una... perquè
sí,
això pot passar
sí.
A tots els nivells, des d'església, que algú es vol carregar a l'església perquè un dia hi ha un capellà que ha fet no sé què, no sé, em sembla que és injust, com altres coses semblants. És
sí,
a dir,
sí.
Que amb això s'ha de distingir, si no, també és una mica mal rotllo. I una altra cosa seria que la gent podria dir, per exemple, clar, aquests que venen d'àmbits que no són de la monarquia, que són, sí, per exemple, també. Un jugador de
futbol
i tal, aquests s'han guanyat la vida lluitant pel seu cantó. En canvi, un que ja neix a la monarquia ja sap que la vida té solució, que no ha de lluitar.
No es ficaran negocis.
No es ficaran
negocis. Per això deia allò de la normalitat, una expressió potser que no és del tot l'adequada.
No, no és tan normal ser rei, eh? O rei, o no, de la família real i tal, no és tan normal. I aleshores, jo penso que la gent de fora s'hi costa molt ser-ho.
La princesa Letizia, però, que era companya meva de professió, sí que ha deixat totes les seves feines.
Bueno, però hi ha alguns dubtes, també, a vegades, si acaba d'entrar del tot amb el que significaria l'esquema aquest.
Sí,
no estic dient que ha de ser tot, sinó que queda molt bé dir-se popularitzar, però resulta que els esquemes de la gent que arriba, doncs arriba amb una altra dinàmica molt diferent. Per exemple, aquest s'ha guanyat la vida lluitant com a jugador i tal, doncs ara ha lluitat des del punt de vista econòmic. Va fer un màster a ESADE no sé on i vinga, ara doncs ha de guanyar diners, perquè dient que tot ho tenen solucionat, però suposo que volen un altre estàndard de vida més alts dels que cobren.
Més alt a sobre, és que jo sí, que no entenc, no? Vull dir, jo estic d'acord amb tu amb aquesta distinció entre el que és la institució i el que és les persones que estan dintre d'aquesta institució, no? Però vull dir, ens hem de plantejar el tema de la monarquia i jo en aquest sentit només diria el rei i punt. La resta, que no estiguin relacionats també amb actes públics i això. No sé si m'explico. O sigui,
sí, sí. Potser vist en un altre sentit, que el gendre del rei vulgui treballar i guanyar-se la vida com la resta de ciutadans no seria negatiu. No?
Al contrari.
No és el problema, sinó que hi ha empreses pròpies.
Exacte.
La Cristina se va donar caixa.
No, i sobretot fer uns negocis que suposadament doncs, no són...
El problema són negocis que no són correctes, són nets.
Fer una empresa més complicada.
No, i ells tenien... O sigui, per acabar de veure com afecta la família real, jo crec que el rei, en aquest sentit, té una certa responsabilitat. Jo crec que tenien indicis d'un senyor que té la vida solucionada i que té uns ingressos controlats, de sobte es compri un palauet o una casa a Pedralbes, que tots sabem el que val, que ja tenien indicis de que hi havia alguna cosa que no estava funcionant i que ells tenen l'obligació de controlar la gent que està al seu voltant. Per tant, i això que apuntaves, Lluís, que està afectant la família real, jo hi vaig llegir en un digital... bastant conegut, que estava parlant ja d'interioritats del rei i la reina, de que viuen separats, de que fa anys que fan vides separades. És a dir, que al final, si la monarquia no pren una actitud molt, molt contundent amb aquest tema, al final els esquitxarà, vulguin o no. Jo crec que, malgrat... Vosaltres dieu que s'ha fet una manifestació clara abans d'un judici, i és evident que sí, que si ho és així, però, per exemple, el pobre, l'altre... El marquès de Lugo que era, o el duque de Lugo, que no recordo com es deia,
Jaime de Marichalar,
aquest pobre per menys, si aquest sí que li han fet un ostracisme absolut la família real.
Clar, aquí hi ha la dimensió privada d'un matrimoni
també, tampoc sabem que
va fracassar, vaja.
Aquest pobre el van treure totes les fundacions, vull dir, que jo crec que hi han hagut tractes per qüestions menors bastant més severes amb la família real.
Les coses sembla que tenen també una frontera aquí, evidentment, en un règim democràtic, que és monarquia, però on la monarquia també pot ser discutible democràticament, potser un fet com aquest no hauria de ser la causa principal
de
qüestionar la monarquia.
No sé si públic o no, o potser privat, hi ha hagut un pacte polític i mediàtic de no tocar la monarquia fins pràcticament fa ben poc. Sí. És a dir, no, la monarquia no s'ha tocat, cosa també anormal en una democràcia.
Se l'ha considerada un factor de consens en la democràcia actual.
Sí, no toquem això perquè si no poden trontollar moltes coses. I, per exemple, una cosa que quan a vegades es diu que Espanya està molt avançat en el tema de gènere, el llibre més important per a Espanya, que és la Constitució, resulta que admet que els homes tenen prioritat sobre les dones en la descendència real.
Sí, sí.
Per tant, i això no ho han volgut canviar, perquè si ho canvien, què vol dir? Retroactiu? És a dir, la infanta Elena hauria de ser la reina d'Espanya. Després això pot ser que si
futur,
toquem
vaja.
Aquest punt hem de tocar el tema monarquia. Pot ser que si toquem la monarquia toquem les autonomies, per això no hem volgut tocar res a la Constitució davant d'aquest tema que van fer en nocturnitat i alevosia socialistes i PP.
El del sostre de despesa, recordem-ho. Ara no toca aquest tema, però vaja. De l'estiu passat.
La Constitució era intocable, semblava la Bíblia laica d'Espanya. I després resulta com un dia,
canvia no, però la Constitució cosa... té els propis mecanismes de reforma, que ja sabem quins són, que requereixen unes majories molt àmplies, són molt, molt exigents aquests
abans
mecanismes de reforma.
Abans es deia l'Espanya constitucional, i va bé, tots els constitucionalistes, doncs bueno, potser que s'ho facin mirar.
Bé, senyors, deixem el cas Urdangarín, esperant que la justícia actuï. Recordem que el 25 de febrer és el dia que Iñaki Urdangarín compareixerà davant del jutge a Palma de Mallorca, i veurem després què passa. Sobre la presa de possessió ahir de la nova delegada del govern espanyol a Catalunya, m'agradaria comentar amb vostès, senyors, què pensen del que va dir Jorge Fernández Díaz, aclarint que l'executiu espanyol complirà, i així ho va garantir, els seus compromisos amb Catalunya. No hem tingut ocasió de dir-ho molt explícitament, però va haver-hi una confusió per un error en la plana web de la Moncloa ara fa uns dies sobre el tema del finançament català, que si no... que si es derogaria o es canviaria... Bé, en tot cas, Fernández Díaz ahir va ser molt clar amb el tema dels compromisos amb Catalunya. Va dir, només faltaria, textualment.
Sí, va ser molt clar, però jo dubto a veure què passarà, perquè com que estem acostumats a que es diuen que interessa cada moment i després canvien quan també els interessa...
Doncs... Per exemple, els 759 milions, aquests famosos de la disposició addicional tercera, es pagaran a Catalunya, encara és aviat per saber si es farà o no, però vostès què en pensen?
I jo, vaja, jo estic segur que sí, el Parlament de Catalunya van dir que sí, per tant, bueno, com diu la Carme, igual que també el dèficit torna a ser una excusa per no pagar-ho, perquè al final qualsevol cosa és excusa per incomplir una promesa electoral. La senyora Sánchez Camacho va dir que sí que estaven a favor d'aquest pagament, imagino que... I aquest tipus de manifestacions així genèriques, doncs, qui diria el contrari, no? Evidentment, clar, que ha de complir els seus compromisos com ho compliria quan ho ha de fer tot polític. Ara, la qüestió és la lletra petita d'aquest compliment. Com es farà i a la
pràctica...
I quan, exacte. Sí,
quan,
sí.
El meu tema és si assumeixen els compromisos anteriors. La segona qüestió que veig que accentua la paraula complirà, i jo dins de tot, del que sorgeixi d'aquest executiu, no de l'anterior, potser sí que ho complirà. Però el que em fa una mica por és quin tipus de compromisos complirà. És a dir, rebaixarà tant els compromisos que segur que els complirà. És a dir, quan hi va haver aquell famós pacte de CiU amb PP...
El de l'any 96, amb Aznar, el del Majestic.
El del Majestic. Es van comprometre tota una sèrie de coses que el Rajoy va ser qui devia portar-ho a terme. I exactament ho va complir tot.
Altres...
Però no va passar ni un cèntim més del que havien promès.
Per exemple, aleshores... es van suprimir els governs civils, recordem-ho.
Aquell pati de Majestic ha estat molt condemnat a moltes coses
sí.
i tal.
Es
però
van
va ser
els
molt
Mossos.
Més efectiu que moltes altres coses.
Sí.
Des de molts punts de vista, s'haurien d'algun dia analitzar, al marge ja d'aspectes aquests, s'haurien d'analitzar coses que es van aconseguir. Que... Però el que per mi em sembla que recordo, que Rajoy era qui portava les negociacions, era vicepresident de govern, i va complir fil per randa amb els compromisos, i els va complir bastant aviat, de tal manera que va arribar un moment com diem, bé, ara ja està i ja hem acabat. Ara, el problema serà quins compromisos, aquest és el problema.
Exacte.
A vostè li fa por que siguin,
molt
baixos.
Que siguin molt rebaixats i després que sí, que els compleixin.
Sí, sí, clar.
Per exemple, que diguin que paguen els 759 milions, però no els 1.450.
Jo ja he dit el tema heretat, això és una altra cosa. I després el tema de l'Estatut ja veurem després què passa també amb el tema dels Estatuts. Perquè amb això no ha jugat net, tampoc, el PP, amb el tema d'Estatuts de Catalunya.
La figura de la nova delegada del govern espanyol a Catalunya, Maria de los Llanos de Luna, els mereix algun comentari? La coneixien, l'havien vist intervenir al Parlament de Catalunya?
Sí, com a parlamentari. Jo crec que el fet anecdòtic, però crec que és rellevant, és que aquesta senyora, que el Parlament sempre s'havia negat a parlar en català, ahir a la presa de posició va parlar en català. Públicament, la qual...
Va utilitzar les dues llengües, vaja, en diferents moments.
Però ja és molt, no?
Sí, sí, per això vull dir que...
El Parlament de Catalunya parla en castellà i en una instància espanyola, com la delegació del govern,
utilitza el català. A vegades tinc una mica la sensació que és un joc mediàtic, no? Quan convé s'utilitza una cosa doncs, per animar el personal, quan no convé s'ha de donar aquesta imatge integradora i plural a Espanya.
Potser que la llengua s'utilitzi amb més naturalitat i no tant amb ideologia.
Jo penso que aquí està tan ideològic com en el Parlament.
Sí, sí, per això. Sí, sí, sí,
per això ho apuntava.
El Parlament parlava com a oposició.
Sí,
i aquí parla com a govern.
Aquí està.
Aleshores, ella canvia el rol. Per tant, canvia la llengua. Sí. Perquè el castellà li serveix molt bé per oposar-se i donar una imatge per recaptar una sèrie de vots i tal. Però com ara ja governa, ja no li cal parlar en castellà ni fer tots aquests...
Aquest és el problema, aquesta coherència que demanaries als polítics, no? Sempre.
Sí, sí.
Acabem, senyors, amb els dos minuts que queden parlant de les xifres de morts en accidents de trànsit, un drama de cada any, em temo que de cada setmana i de cada mes, 1.479 persones mortes a Espanya, 200 a Catalunya, víctimes d'accidents de trànsit l'any 2011 que acabem de deixar. És veritat que és un drama, però també és veritat que és un drama que s'ha reduït, un 18% menys de morts que el 2010 a Catalunya. Menys accidents de moto i, en canvi, més motoristes morts, un 25% més, de 36 a 45 s'ha passat. Algun comentari sobre aquestes xifres sempre difícils d'analitzar?
Sí. Home, és bo que hagin baixat, però el que és preocupant és que hagin pujat els motoristes morts, no? Vull dir, tot i baixant el nombre total...
Els conductors més vulnerables,
sens dubte. Sí.
Jo crec que l'èxit és que realment s'està produint un canvi cultural. Jo crec que el tema de l'alcohol, la gent ha pres consciència de que l'alcohol a la conducció és molt perillosa. El carret de punts jo crec que també ha influït molt i després hi ha hagut una millora de carreteres evident. Jo crec que qualsevol que agafa el cotxe es dona compte que avui dia estem circulant en unes carreteres excel·lents moltes vegades i autopistes molt ben enllaçades i de més.
Com a mínim millor que les de fa 30 anys.
Evidentment, no? La qual cosa jo crec que... Però la part positiva és el canvi cultural. Jo crec que estem tots més conscienciats que aquest és un tema important.
Sí. El canvi cultural arriba, malauradament, perquè hi ha sancions. Una vegada s'han aplicat les sancions, la gent fa el canvi cultural, però només fer un canvi educatiu per idees no es va enlloc. Sí. Si és que no posen una multa, no canvies d'actitud.
Aquest és el gran problema de fons, aquesta manca de valor.
És evident que el tema de carreteres, per exemple, els cotxes, que tenen més qualitat...
Els cotxes també són més...
És curiós que ara es venguin menys cotxes, però els més cars es venen més. Això també és una altra qüestió
interessant. Això ha estat sempre.
Però ara han crescut els vendes de cotxes més cars i els més barats s'han baixat molt.
Ho deixem aquí. Gràcies per la seva participació, Lluís Serra, Ramon de Veciana i Carme Torralba. Bon any, novament, i fins un altre.
Bon any.
Són les 9, última hora informativa que ens repassa ara mateix la Carolina Costa. Després parlarem d'un dels últims jesuïtes que acaben de deixar l'Observatori de l'Ebre.